Pedro Sánchez ataca Partit Popular i Vox amb el no a la guerra i els acusa de ser còmplices de Donald Trump. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, una compareixença que, per cert, encara ara dura, per tal d'explicar la seva posició davant la guerra a l'Iran, ha transportat la cambra ara fa 20 anys, en el context de la participació de l'Espanya d'Aznar en la guerra de l'Iraq, Joan Bota.
Sánchez ha acusat PP i Vox de callar davant Trump, mentre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'anomenava pacifista de pacotilla i li retreia que només l'aplaudeixen els dictadors.
Madrid, Paula Brujats.
Sí, du cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El president espanyol ha denunciat el silenci del Partit Popular i els acusa de donar suport a Donald Trump, el líder dels populars, que avui sí que ha dit no a la guerra, però amb molts matisos. Acaba de demanar a Pedro Sánchez que dimiteixi per ser, diu, un incompetent en política internacional.
No sabe usted poner a Huelva en el mapa, pero sí sabe dónde están las armas nucleares en Irán. Y todavía usted no le ha escuchado decir que esta guerra es ilegal. Suba aquí y dígalo. Es usted un pacifista de pacotilla. No a la guerra y no a usted.
Bé, doncs, mentre això passava a Madrid, sobre el terreny, Israel i l'Iran es continuen atacant, aliens a una proposta de pau de Donald Trump per posar fi a la guerra que inclou que el règim iranià renunciï a la bomba atòmica i que reobri l'estret d'Hormuz.
L'Iran, que nega cap negociació amb Trump i el ridiculitza dient que està negociant amb ell mateix, afirma ara que permetrà l'entrada i sortida del Golf Pèrsic de vaixells no hostils. El preu del petroli es manté estable.
Jerusalem, Jordi Brascó.
Mentre Pakistan ha fet arribar a l'Iran la proposta d'Estats Units que en essència demana al règim dels ayatolars que renunciï a pràcticament tot, els atacs es mantenen en totes les direccions, des de l'Iran cap als països del Golf i a Israel, i des d'Israel cap a l'Iran i cap al Líban, des d'on Hezbollah segueix enviant coets cap al nord d'Israel. Netanyahu ha aprovat que l'exèrcit pugui cridar 400.000 soldats reservistes més.
I aquest matí, a Barcelona, la pressió de veïns i d'activistes ha fet ajornar 3 setmanes el desnonament d'un veí del districte de Gràcia, a Barcelona, a qui un fons d'inversió vol fer fora de casa seva per trossejar la casa i fer-hi co-livings.
És un cas paradigmàtic de la crisi immobiliària enmig de la polèmica. Avui encara hi ha anuncis d'habitacions d'aquest fons en aquesta i altres finques als principals portals immobiliaris. El sindicat de llogateres critica el govern perquè tot just ahir va enviar inspectors a l'edifici. La Generalitat confirma que hi veu il·legalitats i adverteix que la propietat s'exposa a multes de fins a 90.000 euros. Sentiu la consellera Sílvia Paneque fa pocs minuts.
Hem iniciat la incoació d'expedients sancionadors perquè hem pogut certificar que efectivament la normativa no s'estava complint.
I en paral·lel, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest matí el macroassentament de barraques de la Sagrera en uns terrenys que són propietat d'Adif. L'Ajuntament s'hi acaba de pronunciar, Miquel Jarque.
Des de l'Ajuntament es justifica l'acció pel risc d'incendi que hi havia a l'assentament. Fan un balanç de 126 persones desallotjades en una quarantena de barraques, de les quals 58 han entrat en contacte amb els serveis socials. La resta s'han dispersat o han anat a l'assentament que hi ha pocs metres a l'entorn de l'estació de la Sagrera.
I avui tenim novetats sobre el nadó de només un mes a qui, recordeu, els seus pares, actualment en presó preventiva, haurien violat.
Al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Salut, Olga Pané, ha explicat.
La impressió és que sobreviurà, però molt probablement amb seqüeles derivades dels maltractaments. Però és un cas tristíssim, perquè és que és inimaginable, no? Amb un bebè de 6 setmanes...
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça juga a Madrid l'anada dels quarts de final de la Champions.
Madrid-Barça, 6:45, i des de les 6 podreu seguir el partit a Catalunya Ràdio amb la TDG. La lesió del genoll d'Mbappé, que ha generat una crisi al Club Blanc, segons alguns mitjans, els metges del Madrid es van equivocar de genoll a l'hora de fer el diagnòstic, i al Catalunya Migdia també seguirem la volta avui, tercera etapa amb sortida a Mont-roig del Camp.
Diguem com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs no ens consten incidències, però comencen ja a anar plena, sobretot les rondes de Barcelona, a Vallcarca, cap a Trinitat, també al punt de Zona Franca, en aquest cas en els dos sentits, i també intensitat ara a la 2 a Castellbisbal cap a Barcelona per un vehicle avariat que ocupa el voral. I també hem de destacar que ara estan ja tallades fins a 6 vies comarcals per a aquesta tercera etapa de la volta ciclista que ens explicava la Laia. Avui entre Mont-roig del Camp i Vilaseca.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
No em diguis que feu allò tan lleig d'haver donat una mica de peixet als amants de la calor i haver-los ensenyat la primavera i ara els hi prendreu.
Sí, però és que la primavera autèntica és això. És això. És una lluita entre el fred que va marxant i la calor que intenta arribar. I hi ha dies que guanya un, hi ha dies que guanya l'altre. Ara, avui, guanya la caloreta i alguns punts del sud, sobretot de la costa, però també de l'interior de les Terres de l'Ebre, que fregaran els 25, i els pròxims dies aquest valor i d'altres ni tan sols de 20 graus els ensumarem, perquè ve fresca o fred a muntanya, ve vent, no cap temporal de l'altre món, però sí que en alguns punts dels dos extrems del país es notarà, però de moment amb bastant de sol, tot i que aquesta nit i demà amb un esquitx, només un esquitx de neu a la Val d'Aran, i potser aquesta matinada i demà a la nit un altre esquitx a l'àrea de Barcelona en forma d'algun ruixat.
Molt bé, doncs els amants de la calor que aprofitin avui, que ara durant uns dies els hi ve fred. Després ja tornarà la calor, que no s'amoïnin.
Segur.
Fins ara, Francesc.
Adéu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. El president del govern espanyol, com dèiem, Pedro Sánchez, abandera el seu no a la guerra des del Congrés dels Diputats i situa Partit Popular i Vox com a aliats de Donald Trump i com a còmplices dels atacs a l'Iran. Sánchez ho està dient en una llarga compareixença que encara està en marxa a aquesta hora, plena de retrets cap al Partit Popular i, sobretot, cap a l'expresident José María Aznar, i on ha presumit, també, d'haver arrossegat els països europeus cap al rebuig a la guerra. Anem al Congrés, com dèiem, on encara dura aquesta compareixença. Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia. Sí, el 2003, la guerra d'Iraq i el record de José María Aznar han monopolitzat el debat. Pedro Sánchez ha volgut tirar per aquí i s'ha remuntat al 2003 per intentar acorralar el PP.
Nos arrastró a esa locura de todos modos, porque quería sentirse importante, porque quería que el presidente de Estados Unidos entonces, George Bush, le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa. Una guerra a cambio de ego.
La guerra d'Iran serà un desastre absolut, serà més greu que la d'Iraq, ha advertit Pedro Sánchez davant del líder del PP, incòmode amb el record de José María Aznar. Avui, per primer cop, Alberto Núñez Feijó ha verbalitzat el no a la guerra de Pedro Sánchez, però amb un afegit.
Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted. Está mezclando el buen nombre de España con la peor calaña del mundo.
Feijó, que marca distància amb la guerra, però també amb Pedro Sánchez, i evita un cop més condemnar l'atac de Donald Trump. Per això Sánchez s'ha dedicat avui aquí al Congrés a posar el focus en el silenci del PP i Vox.
Y es que callar ante una guerra injusta e ilegal no es prudencia ni lealtad. Es un acto de cobardía y de complicidad.
Que algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra.
Això deia Feijó, exactament el mateix argument que ha fet servir el líder de Vox, culpant Pedro Sánchez de tenir només el suport de líders dictatorials. Justament en aquesta pressió de Vox també sobre el PP, Feijó no ha aclarit avui si demà el seu partit donarà suport al pla de mesures anticrisi que ha aprovat el govern espanyol.
Doncs això és el que està donant de si aquesta compareixença de Pedro Sánchez avui per tal d'explicar la seva posició sobre la guerra. El que ja sabem que passarà demà és que les mesures fiscals per ajudar contra les conseqüències de la guerra, que com dèiem es voten demà, estan salvades. Però l'altra pota, que és el decret d'habitatge que prorroga els contractes de lloguer durant 2 anys, la Moncloa el té perdut, perquè, entre d'altres, Junts per Catalunya s'hi oposa. I això ha tornat a activar avui les relacions entre Junts i Esquerra i han tornat els retrets. Tornem al Congrés ara, però, amb la Tània Tàpia. Bon dia.
Bon dia. No hi ha ple al Congrés en què Junts i Esquerra no estirin els plats pel cap. Avui, per l'habitatge, Esquerra defensa la pròrroga de lloguers. Junts la critica amb força i tombarà la mesura juntament amb PP i Vox quan arribi al Congrés.
Amb vostès i amb les seves polítiques, les famílies i les empreses estan pagant la crisi mentre el govern es dedica a fabricar titulars.
Si tumben este decreto, yo les deseo años de ostracismo político.
I intensitats molt diferents en la defensa de la mesura en el sí del govern espanyol. Des de Sumar demanen mobilització i assenyalen les lletres, mentre Pedro Sánchez refreda l'impacte si la pròrroga no s'acaba convalidant, perquè, diu, la seva política d'habitatge va més enllà. Sánchez i Barbero, de Sumar.
¿Van a escuchar a sus votantes? ¿O van a seguir defendiendo a los lobbies y a los fondos buitre? Piensen en la gente, en la que quiere cosas normales. Piensen en su angustia.
Hacen un flaco favor si al mismo tiempo que nos hablan de esta medida extraordinaria que ustedes están planteando, pues no ponen en valor también lo que estamos haciendo en otros muchos ámbitos de la política de vivienda.
El govern espanyol esgotarà el termini per portar el decret al Congrés perquè estigui en vigor almenys fins a finals d'abril.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem al Congrés dels Diputats per veure com acaba aquesta compareixença, perquè encara dura ara mateix els torns de paraula. Però, mentrestant, mentre això passava a Madrid, sobre el terreny, els Estats Units fan arribar a l'Iran la proposta de Donald Trump per tal de posar fi a aquesta guerra de l'Orient Mitjà, que està a punt de fer un mes. Un pla de 15 punts que inclouria la renúncia al programa nuclear amb finalitats militars i la reobertura total de l'estret d'Hormuz. Teheran nega que hi hagi cap negociació en marxa en Washington. Els últims moviments de l'administració nord-americana mantenen els preus del petroli lleugerament per sota dels $100 al barril, tot i que els bombardejos continuen amb intensitat a tot l'Orient Mitjà. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. L'Iran ja té a les seves mans, després que el Pakistan li fes arribar, la possibilitat d'acabar la guerra. Implicaria, això sí, renunciar a pràcticament tot. Estats Units li reclama que destrueixi les instal·lacions nuclears, que limiti la capacitat d'acció dels seus míssils, que desmantelli els seus aliats militars a la regió, com Hezbollah o els Houthis, i que obri l'estret d'Hormuz. A canvi, el règim iranià seria alliberat de totes les sancions. Un portaveu militar iranià confirma que la proposta no és fruit de cap negociació.
No anomeneu acord la vostra derrota. El temps de les vostres promeses s'ha acabat. Avui al món hi ha dos fronts, la veritat i la mentida. I ningú que busqui la veritat es deixa enganyar per la vostra propaganda. Els vostres conflictes han arribat al nivell de negociar amb vosaltres mateixos.
Qui està més pendent d'aquesta encara molt llunyana possibilitat d'acord, a part dels països del Golf que continuen rebent atacs iranians pràcticament diaris, és Israel, que en cap moment ha deixat d'atacar l'Iran. Ja són més de 15.000 les bombes israelianes llançades des de l'inici de la guerra, una xifra que multiplica per 4 la de l'anterior guerra del mes de juny. Aquella va durar 12 dies, aquesta aviat complirà un mes. Netanyahu reunirà aquest vespre el gabinet de seguretat per valorar tots els escenaris. De moment ja ha aprovat que l'exèrcit pugui cridar 400.000 soldats reservistes més per fer front a la guerra amb l'Iran i també a la que s'està lliurant al Líban, on continuen els atacs israelians i des d'on segueixen arribant coets de Hezbollah cap al nord d'Israel. El Ministeri de Salut libanès situa l'última xifra de morts amb més de 1.070 i la de ferits fregant ja els 3.000.
Aquesta guerra a l'Orient Mitjà no només provoca pèrdues de vides humanes i de danys materials. El conflicte és també una catàstrofe mediambiental que contamina l'atmosfera, genera més emissions i posa en perill la biodiversitat d'una zona que és especialment sensible, Montse Poblet.
Sí, segons un càlcul científic fet per encàrrec del diari britànic The Guardian, només en els 14 primers dies de la guerra de l'Iran ja es van emetre 5 milions de tones de gasos d'efecte hivernacle. Provenen de la destrucció d'edificis, del combustible utilitzat pel els avions militars que es desplacen fins a l'Iran, del llançament de míssils o de la crema de petroli derivada de la destrucció de les refineries. L'ecòleg Fernando Valladares, investigador del CSIC, reflexiona sobre els efectes que això tindrà en l'estratègia mundial per frenar l'escalfament global.
D'entrada, nos está haciendo retroceder en nuestros compromisos de reducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Supone pues las emisiones equivalentes de muchos años de algunos países. Yo lo que espero es que esto se vea más que compensado con la reflexión de que tenemos que soltar nuestra dependencia del petróleo.
De moment, a això s'hi sumen els vessaments de petroli dels vaixells destruïts a l'estret d'Hormuz, una zona molt rica en biodiversitat que ens descriu María José Caballero, portaveu de Greenpeace.
Estamos hablando de una zona de paso y donde viven cetáceos porque se generan unas corrientes que hacen que haya muchísima biodiversidad, con lo cual eso es alimento para peces, para cetáceos. Sabemos que hay corales, que hay bosques sumergidos y todo eso está en auténtico riesgo.
I a tot això encara s'hi ha d'afegir que sobre de Teheran ja fa dies que hi cau una pluja negra de sutge i sofre procedent del petroli cremat a les refineries destruïdes i que, a falta de gas, la població està tirant de fuel, un combustible de baixíssima qualitat altament contaminant.
La guerra a l'Orient Mitjà s'endú tots els titulars i tots els focus, però això no vol dir que hagi acabat l'altre conflicte del qual fa anys que estem pendents, la guerra a Ucraïna. De fet, Rússia i Ucraïna han intensificat els bombardejos mentre Donald Trump està concentrat a l'Iran. Després que ahir Moscou llancés un atac rècord amb gairebé un miler de drons i de míssils, avui Kiev ha respost castigant un dels principals ports d'exportació de petroli rus. Un intercanvi de foc aeri que també està afectant els països bàltics on han caigut diversos drons. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Putin i Zelensky busquen el taló d'Aquil·les de l'enemic. L'exèrcit rus ha canviat la tàctica militar per mirar d'esgotar les defenses ucraïneses, ara que Washington difícilment les reposarà perquè les necessita l'Orient Mitjà. El que fa Rússia és reservar míssils durant dies per després llançar-los tots de cop amb grans onades de drons contra ciutats, uns atacs que duren més estona per així desbordar els sistemes antiaeris ucraïnesos. De la seva banda, Kiev també redobla la campanya contra el sector petrolier rus. Aquesta matinada ha incendiat el port d'Usluga, un dels més importants de Rússia situat al Mar Bàltic, i diumenge ja en va colpejar un altre a la mateixa zona, a la riba oposada del golf de Finlàndia. A conseqüència d'això, països veïns han estat víctimes col·laterals de l'atac de drons. Aquesta matinada, una parella ha impactat contra la xemeneia d'una central elèctrica a Estònia i un altre s'ha estavellat en territori letó. Ahir, un dron ucraïnès també va caure a Lituània. Les autoritats d'aquests estats ja han advertit que hi poden haver més incidents d'aquest tipus.
Passa un minut d'un quart de tres. I mentrestant, aquest matí a Barcelona...
Vam dir que no hi hauria un desnonament i ho hem tornat a fer.
Ara ho sentíem, ajornat fins al 15 d'abril el desnonament de Txema Escorça, el veí del carrer Sant Agustí de Barcelona, a qui el propietari del seu edifici vol fer fora del seu pis per destinar-lo al lloguer d'habitacions. Un nombrós grup de veïns i veïnes ocupava el carrer i la comitiva judicial ha considerat que no era segur tirar endavant el desnonament en Escorça.
Txema Escorça és el primer llogater de la finca que s'ha enfrontat a un procés de desallotjament d'aquestes característiques. A l'edifici hi vivien 11 famílies i ara només en queden 5. New Amsterdam Development va comprar aquesta finca del barri de Gràcia l'any 2023 i el 2025 va notificar als veïns que no se'ls renovarien els contractes perquè volia fer obres al bloc i llogar-lo per habitacions. Aquestes habitacions es llogarien per uns 950 euros al mes més despeses a banda. Aquesta xifra supera amb escreix el límit que estableix la regulació del preu del lloguer per habitacions aprovada per la Generalitat el desembre de l'any passat. El procés de desnonament d'en Txema Escorça, doncs, no s'atura, però avui la pressió veïnal ha aconseguit ajornar-lo.
Si avui hem aconseguit per aquest desnonament és precisament per la força de la gent, de tota la gent que ha vingut a acompanyar-me i estar aquí al carrer de forma pacífica, de forma festiva i fins i tot lúdica, perquè no es cometés el que hauria estat un escàndol, un desnonament per fer-hi uns co-livings il·legals que no podrien estar funcionant, però encara funcionen.
Fins al 15 d'abril, tant el sindicat de llogateres com Txema Escorça i els seus veïns volen establir un diàleg amb la propietat de l'immoble. Fins ara, però, aquesta propietat no ha tingut cap intenció de negociar. Avui, de fet, ha rebutjat la mediació i volia que el desnonament es tirés endavant sí o sí.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest cas i sentirem les explicacions que ens donarà la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque. De fet, la Generalitat fa tot just uns minuts acaba de confirmar que la propietat del bloc està incomplint la llei. Ahir els inspectors de l'Agència de l'Habitatge van entrar en aquest edifici i a l'espera d'acabar el seu informe, el govern avisa que el fons d'inversió propietari de l'edifici s'exposa a multes de fins a 90.000 euros per cada pis, Albert Prat.
Els tècnics de la Generalitat van anar a inspeccionar tot l'edifici hores abans que estigués programat aquest desnonament d'aquest matí. Fa poca estona, justament, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que sí, que la propietat està llogant habitacions per sobre del preu màxim que marca la llei.
Ahir ja vàrem iniciar una sèrie d'inspeccions en aquests habitatges concrets, més de 20. Ja hem detectat doncs, alguns incompliments del marc normatiu vigent i, per tant, hem iniciat la incoació d'expedients sancionadors perquè hem pogut certificar que, efectivament, la normativa no s'estava complint.
Però el sindicat de llogateres critica que la gent Generalitat s'hagi despertat ara perquè assegura que els va avisar del cas fa dos mesos. Enric Aragonès és el portaveu.
El que atura els desnonaments no són ni una inspecció d'última hora, ni un tuit, ni unes declaracions, sinó prohibir el negoci d'aquesta gent i, sobretot, que les lleis que s'aproven es facin complir.
Doncs aquesta normativa va entrar en vigor a finals de l'any passat i des d'aquest gener el govern diu que ha posat 22 multes que sumen 77.000 euros i assegura que està investigant gairebé 500 casos més.
Com dèiem, a la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest cas d'aquest desnonament que finalment s'ha ajornat al barri de Gràcia de Barcelona, però no és l'únic tema sobre habitatge del qual n'estem pendents avui. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat aquest matí dos nuclis de barraques al voltant del Pont del Treball, al barri de la Sagrera, també a Barcelona. En aquest assentament hi havia una quarantena de barraques i hi malvivien 126 persones. L'operació policial arriba després d'un incendi aquest cap de setmana. Des de l'Ajuntament s'adverteix que s'ha actuat segons un informe dels bombers de Barcelona en què s'alertava de risc per les persones. Unitat mòbil a l'Ajuntament de Barcelona, David Mendoza, Miquel Jarque.
A l'entorn del Pont del Treball hi vivien des de feia anys adults d'origen marroquí, algerians i romanesos, que es dedicaven a la ferralla i a feines informals com a repartidors. La meitat han acceptat la intervenció de serveis socials, que es fa personalitzada segons la situació en què es trobin. Marta Villanueva, regidora del districte de Sant Andreu, dona els detalls del balanç de l'operatiu.
En total s'han desallotjat 126 persones, 4 de les quals eren dones i no hi havia cap menor. Els serveis socials han estat en aquest dispositiu aquest matí, 58 han accedit a aquesta atenció amb serveis socials, la resta han rebutjat i dins d'aquestes 126 persones també s'han produït dos detencions.
Un dels detinguts estava en crida i cerca i l'altre per infracció de la llei d'estrangeria. Sobre el terreny treballen ara els serveis de neteja, s'hi estaran uns dies i després es lliurarà a la propietat del solar, que és Adif.
D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida us expliquem números sobre adopcions a Catalunya.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ja disponible al teu magatzem el catàleg Obramat 2026, amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible i els millors preus en marques líders. 20 anys construint junts. Obramat.
Aquest any, el parc d'atraccions Tibidabo celebra el 125è aniversari amb una temporada plena de màgia. Descobreix les noves lletres Barcelona, viu colors, la nova pel·lícula en 4 dimensions de les mascotes i emociona't amb els espectacles i les 35 atraccions. Entrades a tibidabo.cat. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Catalans i catalanes, torna, soc i seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@socisere3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
Catalunya migdia.
D'aquí a 7 minuts seran 2:45. Les adopcions internacionals cauen en picat. L'any passat només se'n van fer una quarantena a tot Catalunya, quan fa 20 anys s'arribaven a 1.400 adopcions internacionals. En canvi, les adopcions nacionals pugen lleugerament respecte dels últims anys i amb 80 casos l'any 2025 se situen a nivells de fa 10 anys, segons dades del govern recollides per aquesta emissora, Marriera.
La directora de l'Institut Català d'Acolliment i Adopció, Helena Lladós, atribueix el descens de l'adopció internacional a les noves polítiques socials de molts països i apunta que cada vegada serà un recurs més específic per menors que no són adoptats als seus països d'origen. Són declaracions a 3CAT Info.
Al final, l'adopció internacional es va considerant com una mesura subsidiària i més excepcional i més orientada també molt cap a infants amb necessitats especials o cap a infants amb, bueno, més grandets, per dir-ho d'alguna manera, i quan no hi ha realment alternatives més locals.
Els tràmits de l'adopció internacional i nacional s'allarguen entre 5 i 6 anys de mitjana i el Vietnam, Bolívia i Colòmbia són els països d'on van arribar més infants el 2025. És el cas de l'Anna Costa, que fa 9 mesos va anar al Vietnam a buscar la seva filla i lamenta els temps d'espera.
Ella va fer 6 anys quan portava 15 dies aquí a Catalunya. Això vol dir que quasi quan nosaltres vam començar el procés estava un any de vida. Llavors dius, nosaltres aquí anem esperant, que també ens anem fent grans, i el nen o nena, doncs allà també anar pujant amb motxilles que no deixen de ser, sempre acaben sent més motxilles emocionals, però que evident que hi són, no?
En el seu cas va optar per l'adopció internacional perquè per la seva edat i la del seu marit temien que no poguessin adoptar un infant d'aquí.
La consellera de Salut, Olga Pané, afirma que el nadó maltractat suposadament pels seus pares a Barcelona sobreviurà, però probablement amb seqüeles. La titular de Salut ha confirmat en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio que la mare de la criatura, que està detinguda juntament amb el pare, és infermera. Mònica Mas.
Sí, Olga Pané ha explicat que la criatura està ingressada a la unitat de cures intensives de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron, on la tenen diversos especialistes.
La impressió és que sobreviurà, però molt probablement amb seqüeles derivades dels maltractaments. Però és un cas tristíssim, perquè és que és inimaginable, no? Amb un bebè de 6 setmanes, que els pares generin, no sé, no? Aquest mal amb una criatura que és absolutament incapaç de defensar-se.
I ha expressat la seva perplexitat perquè la mare de la criatura, assegurat, és infermera. La consellera de Salut ha defensat també que els mecanismes de detecció d'abusos es van activar correctament.
Sí, el sistema doncs, ha funcionat. Efectivament, aquest nano va anar a la Vall d'Hebró, es va activar el protocol de maltractaments a la vista de les lesions que presentava. Immediatament, Mossos d'Esquadra es va personar a l'hospital, es va procedir a la detenció dels dos pares, es van posar a disposició judicial i en aquests moments estan a la presó.
A banda d'aquest cas d'aquest nadó maltractat a Barcelona, en aquesta mateixa entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Olga Pané també ha parlat de les reivindicacions i les vagues que han convocat el sindicat majoritari Metges de Catalunya els últims mesos. I també, Mònica, ha parlat dels sous dels metges.
Exacte, sí, assegura que els metges catalans cobren bé, són els segons més ben pagats a l'Estat i diu fins i tot que alguns tenen sous de 6 xifres. Sentim la consellera i la rèplica del secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Llaunar.
Molt ben pagats vol dir més que el president de la Generalitat.
Sí.
O sigui, més de 150.000 euros l'any.
Sí, però no és la majoria. I no són directius, també vull subratllar-ho. Són professionals clínics que tenen una dedicació intensa, que potser també fan guàrdies, tenen especialitats que són extraordinàriament complexes.
La consellera sap que està fent demagògia, que el promig de les metgesses i metges d'aquest país no estan percebent aquestes quantitats, que aquestes quantitats potser les percep una minoria molt comptada amb els dits d'una mà i que són professionals altíssimament qualificats.
A banda dels sous dels metges, Mònica, la consellera ha parlat també sobre les dues grans reivindicacions dels metges en aquestes vagues, que són el conveni propi i les guàrdies de 24 hores. Què ha dit?
Doncs del conveni exclusiu pels metges diu que és impossible. En canvi, s'ha mostrat oberta a buscar solucions per les guàrdies de 24 hores.
Nosaltres ara hem convocat un grup per treballar el tema de les guàrdies, analitzar quines són les alternatives, perquè tots els altres col·lectius professionals treballen continuadament, però ho fan a torns. Bé, aquesta és una opció. O també podríem treballar en guàrdies de 12 hores.
Des de Metges de Catalunya lamenten que en aquest grup que ha dit hi hagi altres professions sanitàries que no fan guàrdies de 24 hores i creuen que la força negociadora dels metges novament quedarà diluïda.
Tornem a la informació internacional, perquè per primera vegada a la història de l'Església d'Anglaterra una dona serà entronitzada arcabisbe de Canterbury. Els 105 anteriors arcabisbes, des de l'any 597 després de Crist, han estat sempre tots homes. El seu nomenament ha aixecat polèmica entre els 85 milions d'anglicans que hi ha a tot el món. Londres, Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. Sara Malali va ser nomenada a l'octubre, però avui esdevé legalment la màxima autoritat de la confessió anglicana. Moltes veus conservadores no han aprovat el seu nomenament pel fet de ser dona. Així, els arcabisbes de Ruanda, Uganda i de Nigèria van posar el crit al cel i fins i tot van amenaçar de desvincular-se de l'Església. Ella deixava clar el seu to conciliador en una entrevista a Sky News.
Sempre he entès que la gent pot trobar difícil el meu nomenament com a dona a l'Església i el que espero fer és poder proporcionar un espai on pugui oferir hospitalitat a la gent, on pugui escoltar les seves preocupacions.
El príncep i la princesa de Gales formen part de la congregació que representa el rei Carles III a la majestuosa catedral de Canterbury, al comtat de Kent, al sud-est d'Anglaterra. Entre els 2.000 convidats a la cerimònia, que es fa en diverses llengües per reflectir l'abast global de l'Església anglicana, hi ha infermeres i cuidadors de la població. Són els convidats per donar importància a la llarga carrera de la nova arcabisbe com a infermera.
I a Dinamarca, la primera ministra, la socialdemòcrata Mette Frederiksen, ja ha presentat la dimissió, que és un tràmit previ a les negociacions per formar nou govern, unes negociacions que es preveuen, per cert, complicades. La formació d'esquerres ha guanyat els comicis, però ha tret els pitjors resultats en 123 anys. Frederiksen encara en pot sortir com a líder, però necessita el suport dels centristes per tal de poder governar. Enviat especial a Copenhagen, Jordi Regàs, bon dia.
Bon dia. Mette Frederiksen era rebuda amb crits i aplaudiments ahir a la nit a la seu del Partit Socialdemòcrata. La formació s'ha tornat a alçar amb la victòria a unes eleccions generals, tal com fa des del 2001. Ha estat, però, una victòria amb un regust amarg, tal com ha confessat la candidata a primera ministra.
Em sap greu, de veritat. Em sap greu no haver aconseguit més vots. Jo també m'esperava un millor resultat. Avui, però, això no em posarà trista, perquè un cop més els socialdemòcrates ens hem convertit en el partit favorit dels danesos.
Els moderats amb 14 escons se saben clau del govern. El seu líder, l'exprimer ministre danès Lars Løkke Rasmussen, ha deixat clar que ell no es mourà del centre.
Ens hem d'ajuntar, som petits i ens hem d'unir. No ens podem dividir, no podem ser vermells ni blaus, hem de treballar tots junts.
Per saber si Mette Frederiksen revalida un tercer mandat, s'haurà d'esperar bastants dies, perquè és avui quan comencen les negociacions per formar el nou govern de coalició.
Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda, ara passa gairebé un minut. La justícia espanyola obstaculitza de forma generalitzada la investigació de l'espionatge amb el programari Pegasus a líders i activistes independentistes. Aviat farà 4 anys que va esclatar el cas, i aquesta és la denúncia que fan des d'Irídia, el Centre per la Defensa dels Drets Humans, Jordi Corbalán.
Les defenses de diverses víctimes de l'espionatge amb Pegasus han demanat als jutjats de Barcelona que emetin ordres europees per investigar la multinacional israeliana NSO, amb seu a Luxemburg i responsable del programa Maria Espia i 3 dels seus directius. Hi ha jutjats que han enviat l'euroordre tard, uns altres ho han fet amb defectes. I, finalment, es té constància de 5 casos que les euroordres d'investigació estan aturades perquè els tribunals espanyols no contesten els requeriments de la justícia luxemburguesa. Per això, en el cas d'una de les víctimes, l'advocat Andreu van der Einde ja s'ha arribat a arxivar l'euroordre. Sònia Olivella és la coordinadora de litigis d'Irídia.
Això és molt greu. Va molt més enllà d'errors materials, va molt més enllà del col·lapse del jutjat, va molt més enllà de possibles dilacions. Estem parlant que els nostres jutjats demanen cooperació europea a Luxemburg per després deixar-los activament sense resposta, fins que Luxemburg no té més opció que arxivar la seva pròpia causa.
Això deixa en situació d'indefensió les víctimes que no tenen cap altra via que persistir davant la justícia espanyola. Irídia es planteja denunciar davant instàncies internacionals la inacció dels tribunals espanyols davant els casos d'espionatge amb Pegasus.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè els ajuntaments podran accedir a partir de demà al mapa del seu municipi que estableix les zones on es poden instal·lar molins de vent o plaques solars. El Pla Territorial d'Implantació de les Renovables, que ha fet la Generalitat, el Plater, fixa per cada municipi un mínim de megawatts que ha de produir amb energia solar o amb eòlica. El govern vetllarà perquè es compleixi aquest mínim, però sense obligar-los. Barcelona, Mireia Sala.
En el mapa es marquen les zones del municipi que es consideren aptes per a les renovables, després d'haver-hi aplicat criteris mediambientals, paisatgístics o culturals, entre d'altres. D'aquestes zones, els alcaldes han de decidir el lloc concret on construir-hi parcs eòlics o instal·lar-hi plaques solars. El mapa telemàtic que ha enviat el Departament de Territori permetrà als municipis analitzar els resultats i preparar les al·legacions, si en tenen, per quan comenci el procés d'informació pública d'aquí a unes setmanes. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el Plater és una eina d'ordenació de les energies renovables.
Tenir una eina de planificació territorial i, per tant, saber en les zones que hem marcat com a òptimes d'acceleració per les renovables, que els ajuntaments, a través de les esmenes, ens puguin acotar aquelles que creuen que són més òptimes pels seus entorns i pels seus municipis. I, per tant, a partir d'aquest moment, els projectes, quan arribin a un ajuntament, sabran quines són les zones òptimes.
El Plater preveu que el 2050 Catalunya haurà reduït el consum elèctric un 30% i necessitarem produir 62.000 megawatts que hauran de ser tots provenients d'energies renovables. Ara, el 70% de l'energia que consumim ve dels combustibles fòssils.
Passant 4 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa, res, un minut i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves de mi nuevo Vocación Plus.
Aquest juliol el Tour de França sortirà des de Barcelona. I per començar a rodar et convidem a la Festa dels 100 dies. 26 de març, 6 de la tarda, passeig Lluís Companys. Iniciarem el compte enrere i descobrirem en primícia la cançó oficial.
Hola, som els Doctor Prats i us esperem a la Festa dels 100 dies.
Energia per recórrer carreteres infinites.
Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen 5 minuts de dos quarts. El Saló Còmic Barcelona, en la seva edició d'aquest any, es convertirà una mica en el manga Barcelona. I és que la cultura pop asiàtica serà la gran convidada i per la Fira de Barcelona, entre el 15 i el 17 de maig, hi passaran diversos autors destacats d'aquesta cultura. Barcelona, Valèria Obereda.
El Còmic Barcelona serà, doncs, una porta oberta a tots els mercats asiàtics relacionats amb el còmic, més enllà del japonès i el manga. S'hi veuran també autors de Hong Kong i Corea del Sud, com Kuna Jung, que destaca per la seva reinterpretació de personatges occidentals amb estètica coreana. La directora del Saló, Meritxell Puig, destaca altres convidats.
Tindrem a Penso, que és un autor molt interessant, que ha publicat per primera vegada en Planeta aquest any. Tindrem també Shintaro Kago, és un mangaka japonès, té un públic molt variat. Tindrem a Kenimura, també, que a més porta una exposició, El Siglo de Oro, que li ha donat una volta per poder presentar de manera millor, que sigui més amè.
També passaran pel Còmic Barcelona Milo Manara, conegut pel seu còmic eròtic, o Denis Camp, autor nord-americà que acaba de publicar amb l'asturià Javier Rodríguez. I entre les exposicions destaca La edat de piedra de Paco Roca sobre els seus primers anys creatius, la que commemora el 50 aniversari de Paracuellos, de Carlos Jiménez, i una sobre el llegat èpic del Senyor dels Anells.
I ara ens mudem. Per parlar de moda, perquè ambientació marítima per la propera edició de la passarel·la 080 Barcelona Fashion, que estrenarà nova ubicació al Port Vell de la ciutat. Del 14 al 17 d'abril, el certamen de moda presentarà 26 desfilades de marques consolidades, internacionals i emergents, amb debuts a la capital catalana de firmes com Adolfo Domínguez, Luar o Nasal Studio. Barcelona, Òscar Callau.
La 37a edició de la 080 abandona el recinte modernista de Sant Pau, on s'havien fet les desfilades des del 2022, i s'instal·la a la Marina Vela, a l'escullera del port. Aquesta ubicació marinera permetrà presentar les creacions de moda amb vistes tant al Mediterrani i al nou port esportiu com a la silueta urbana de Barcelona. Sentim la directora de la passarel·la, Marta Coca.
Nosaltres sempre hem estat fent ús d'edificis icònics, modernistes, no modernistes, més brutalistes, menys, però sempre hem estat molt linkats a l'arquitectura. Volem seguir-ho, però enguany creiem que és un moment de connexió global i que el mar de Barcelona ens connectarà amb el món de forma definitiva.
El programa de la 080 inclourà tant marques consolidades com firmes internacionals i propostes de dissenyadors joves. Repeteixen Custo Barcelona, Dominico, Simorra o Escorpión i s'hi suma per primer cop la marca Adolfo Domínguez.
I ara anem a Lleida.
Interrupció de programació. La 37a Fira de Titelles de Lleida s'executarà del 30 d'abril al 3 de maig. Les dades oficials...
Un espectacle sobre les fake news inaugurarà la Fira de Titelles de Lleida, l'única que es fa a tot l'estat. Durant 4 dies, la ciutat s'omplirà de teatre de titelles i objectes amb nous escenaris i la previsió de rebre unes 40.000 persones. Lleida, Noelia Casellas, la fira presenta 18 estrenes.
Sí, i una d'elles és el muntatge Bufairons, que justament commemora els 40 anys del Centre de Titelles de Lleida, l'ànima d'aquesta fira, i que va ser el primer espectacle de la companyia. Elisabet Vallvent és codirectora.
No tornem a fer el mateix espectacle, però agafem el nom de Bufairons, agafem tot aquest món i el portem als escenaris amb una mirada ja més actual.
També serà una estrena la proposta inaugural Sabotage, que arriba des d'Alemanya i fusiona dansa i titelles de mida humana. Oriol Ferret també és codirector de la fira.
Busca provocar una pregunta a l'espectador. Qui manipula qui? Com reaccionem davant de les fake news?
En total, 27 companyies que proposen 29 espectacles, i això, Òscar, durant 4 dies, dos dels quals orientats als més de 400 professionals i programadors arribats d'arreu del món.
I de Lleida anem a Figueres.
Una polla xica pica pallarica cama
La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara d'estil oriental que va pintar l'artista empordanès a mitjans dels anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
Dalí va utilitzar un paravent, un biom bovell del seu pare, i el va decorar amb figures xineses, homes, dones, amb ventalls orientals, amb ocells i fanalets de colors. A les figures hi predomina el groc i el taronja sobre un fons blau. L'obra és d'un Dalí jove. Mariona Seguranyes és la regidora de Cultura.
És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
L'únic paravent de Dalí de motiu oriental conegut fins ara, segons Ricard Brun, comissari de la mostra.
Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut, és una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara i, per tant, és una ocasió única per poder descobrir una manera d'entendre de Dalí l'orientalisme.
S'exposa fins al 13 de setembre.
I abans dels esports expliquem que el joier Enric Majoral rebrà aquesta tarda al Palau de la Generalitat el Premi Nacional d'Artesania 2025. Enric Majoral, sabadellenc de 77 anys i amb taller a Formentera des dels anys 70, és un referent internacional de la joieria d'autor contemporània. Les seves col·leccions han creat un univers propi inspirat en la natura, les formes simbòliques i les arrels culturals mediterrànies. A més de Majoral, però, el govern també lliurarà una vintena de diplomes i 5 premis nacionals més.
Catalunya migdia.
D'aquí a 19 minuts seran les 3. Temps per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Una informació esportiva molt centrada en el clàssic de la Champions femenina d'aquesta tarda, Madrid-Barça.
I que serà el primer dels 3 Barça-Madrid que jugaran en una setmana. A 6:45, Madrid-Barça en els quarts de final de la Champions femenina, i a Catalunya Ràdio seguirem el partit i també la prèvia, evidentment, des de les 6 de la tarda. I en aquest enfrontament posarem el focus en la blaugrana Eva Payor, a qui li van especialment bé els partits contra el Madrid, Ruth Vila.
Sí, sí, els partits contra el Madrid sempre és habitual veure l'extra de motivació de jugadores com Pina, però si hi ha algú realment al Barça qui als clàssics li van bé, com dius, Laia, és a Eva Payor. La davantera polonesa suma 11 gols en 8 partits contra el Madrid i quan marquen un clàssic ho fa com a mínim amb un doblet. Payor és la segona màxima golejadora dels clàssics pel que fa al Barça, només superada per Alexia Putellas amb 12 gols, però amb molts més partits jugats que la davantera. L'encert de Payor al davant serà important avui pel Barça, que, com explica Romeu, té les consignes clares.
Intentar dominar el partit a través de la possessió de la pilota, intentar dominar el partit a través de generar moltes ocasions de gol, impedir qualsevol contraatac o atac amb velocitat de l'equip rival, que clarament és una de les principals amenaces d'aquest Real Madrid.
I per aquest partit, Ruth, el Madrid creus que se sent més a prop de guanyar el Barça?
Sí, tot i que té baixes importants, com ara que parlàvem de davanteres, la de Brun, que seria la més destacada, d'un Madrid que ha fet bons partits contra el Barça aquesta temporada, sobretot els dos primers, a la Lliga i a la Supercopa, però l'últim que ha jugat contra el Barça va ser un partit de Sabador. Fa la sensació que les blanques sí que amb què s'ha de millorar en joc i també en proposta, però vaja, en aquests 3 partits el Barça els ha guanyat tots 3 i a més, si mirem els gols, han quedat 10-0. Del partit d'avui, Caicedo, Weir, Feller i Jasmine estan a una targeta groga de la suspensió, per tant, si la veuen avui no podrien jugar la tornada. Quesada, com explicaven, també creu que el seu equip ha fet un pas endavant.
Entonces no te diría que llegamos en el mejor momento, porque queremos seguir construyendo y queremos seguir siendo mejor equipo, pero ya en un momento en el que estamos muy, muy preparadas para afrontar esta eliminatoria. Al final en Europa solo hemos perdido un partido y fue en Londres, donde el equipo hizo un 90 minutos muy competitivos. Entonces sabemos que este equipo está preparado para estar en el top 8 y, ¿por qué no?, estar en el top 4.
Un partit que es torna a jugar al Di Stéfano perquè el Madrid continua sense obrir el Bernabéu per a l'equip femení.
I al Barça les jugadores reconeixen que els faria molta il·lusió jugar un partit així al Bernabéu, com explicava Vicky López.
Mentiría si te dijese que no. Obviamente el Bernabéu es un gran estadio. Jugar, pues, no solo para jugar nosotras en un gran estadio, sino para que pueda venir mucha más gente a vernos. Pero bueno, al final, pues, no es así. Pero contentas de nosotras poder jugar la vuelta en el Camp Nou.
Recordem, Barça-Madrid a 6:45, des de les 6 a l'antena de Catalunya Ràdio amb la TDG i ja s'han disputat els primers partits de quarts de final. Ho van fer ahir al Wolfsburg i l'Olímpic de Lió. Les alemanyes van guanyar per 1-0 i l'Arsenal també va guanyar el seu partit de quarts contra el Chelsea per 3-1.
Nova crisi al Madrid, en aquest cas per un suposat error amb la lesió de Kylian Mbappé. Sembla difícil de creure, però en ple procés de recuperació del francès, els metges van examinar el genoll que no tocava. Què ha passat i què va passar, Marcos?
Mbappé sentia que no millorava les primeres setmanes de la recuperació de la seva lesió, així ho anàvem comentant aquí al programa, no rutlla, no avança, no va bé. Doncs ara ja sabem per què. Els doctors van examinar imatges de la cama dreta quan la lesió era a l'esquerra.
Après ce match Benfica Real, donc là il a décidé d'aller voir un médecin et il est venu à Paris pour rencontrer.
És Daniel Riolo, periodista de RMC, qui ho ha destapat i ahir passava pel tot costa, anava repetint un cop i un altre, és increïble, anava repetint en aquestes declaracions al tot costa, i també és el que pensa Mbappé, que és increïble el que li ha passat amb els metges del Madrid. Es va lesionar del genoll esquerre, Kylian Mbappé, en el partit contra el Celta de Vigo. Aquí heu de fer calendari, perquè el van deixar que jugués més partits lesionat perquè els metges li havien examinat una ressonància de la cama que no tocava. Per tant, va jugar lesionat contra l'Alavés, contra el Talavera a la Copa i contra el Sevilla. Com deia el Daniel Riolo, increïble.
Sí, és increïble. De moment el Real Madrid oficialment no ha fet cap comunicat ni cap explicació.
Però que Mbappé està emprenyat amb els metges del Madrid, ja t'hi pots posar de peus, perquè és així.
Això sí, això hem sentit alguna declaració i és així com diu el Marcos García. Bé, encara a Madrid es confirma la sortida de Griezmann de cara aquest estiu.
Sí, acorda l'Atlètic de Madrid per Antoine Griezmann amb Orlando City, l'equip de la MLS dels Estats Units. Griezmann jugarà encara fins al final de temporada amb l'equip matalasser, per tant, si algú pensava que la Champions no el tindrien, això no és així. A més, Luis García Plaza és el nou entrenador del Sevilla després de la destitució de Matías Almeida.
Ara agafem la bicicleta. Dia 3 de la Volta Ciclista a Catalunya.
Connectats amb l'emoció de la Volta amb Vera. Fibra i mòbil de veritat. Vera us ofereix la Volta.
Doncs avui aquesta tercera etapa, 159 quilòmetres entre Mont-roig del Camp i Vilaseca, el francès Dorian Godon, que manté el lideratge, i aquesta jornada, aquesta etapa, com va, Isaac Vidalta?
Bona tarda, doncs mira, una etapa que ha començat tard, fa poc més d'una hora, s'acabarà cap a quarts de 6 de la tarda, ja hi ha una fuga amb 6 ciclistes, amb Beistrofer, el francès, que ha estat en totes les fugues, en totes les jornades d'aquesta edició de la Volta, que és líder de la muntanya, és líder dels punts. Tenen uns 2 minuts, una miqueta més de marge respecte del gran grup, pujant, coronant ara la Mussara, primer port del dia, encara en quedaran 2 més. Ara mateix, primer terç d'aquesta etapa, queda moltíssim, en un dia indicat per la fuga, perquè a més està picant el vent, i en un dia en què la família Florencio està protagonista. A l'inici de l'etapa, homenatge al seu poble natal, a Mont-roig, on hi ha el velòdrom que porta el nom del pare, del Josep Florencio, tota la família avui a la fotografia.
I d'entre tots els equips participants en aquesta volta, avui ens fixem en el Modern Adventure, és un equip estatunidenc, però amb seu logística a Girona, i que està dirigit, Isaac, per un mític ciclista ja retirat.
Sí, tots recordareu a Lance Armstrong, al costat sempre hi tenia el seu gregari més fidel, Jorge Incapié, que és el propietari d'aquest equip, creat fa prou feines 2 anys i a qui han convidat en aquesta edició de la Volta. El propi Incapié ens ho explicava a Catalunya Ràdio.
Rubén los llamó y nos reunimos en Girona en enero y si saben, los dijeron que están muy interesados en el equipo y a ver si nosotros podemos participar en esta carrera. Y claro, para nosotros era algo muy especial. Estuvimos ahí reunidos con todo el staff del equipo y todos estaban de acuerdo que lo tenemos que aceptar y hacer lo que podemos en la carrera.
L'entrevista completa amb Incapié, parlant també de Lance Armstrong, la podeu sentir a Ràdio Volta.
La Volta és el ciclisme en estat pur. A veure, t'oferim fibra, mòbil i la connexió de veritat. Segueix la taparrina des del cotxe oficial de la cursa dissabte 28 de març. Entra a somvera.cat/volta i registra't. Entraràs al sorteig d'una experiència VIP per 2 persones. Vera, fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o a somvera.cat. Vera!
Passen 4 minuts, a 3 quarts de 3. Ara farem una pausa i després...
Yeah, you have to close. Yeah, that's the close. Are you sure?
Schifrin acaba de guanyar el 6è globus de cristall en esquí alpí.
Catalunya migdia.
hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè fins a final de mes tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, al 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril, a la Villarroel. Compra les teves entrades a laviarroel.cat i a promentrada.com.
Per què? Perquè ho dic jo.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
El Rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així: aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia: ja ha arribat. A la tarda, tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i en guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I tornem a parlar de futbol, en aquest cas del Girona, que no ha deixat d'entrenar-se aquesta setmana, tot i que no tenen partit de Lliga fins aquí a 12 dies, Eduard Solà.
La plantilla del Girona continua entrenant-se amb normalitat aquesta setmana fins divendres i després, aprofitant que no hi ha jornada de Lliga, faran 4 dies de festa i no tornaran a l'activitat fins dimecres de la setmana entrant, d'avui en 8. El pròxim partit no serà fins al dilluns dia 6 contra el Villarreal, que serà el que tancarà la 30a jornada de Lliga. Per tant, entre el partit de dissabte passat al Sadar i el de Montilivi contra l'equip de Marcelino, el Girona s'estarà 16 dies sense jugar. Aquesta temporada no ha guanyat mai després de les aturades pels partits internacionals. Al setembre van empatar el camp del Celta 1-1, a l'octubre van perdre el camp del Barça 2-1 i al novembre van empatar el camp del Betis 1-1. Tot i no haver guanyat, han empatat a camps complicats com el del Celta o el Betis. Això sí, ha tornat sempre a fora i ara ho farà a casa. Sí que va guanyar després de l'aturada de Nadal, quan va tornar amb una victòria al camp del Mallorca. Per cert, el de dissabte passat al camp de l'Osasuna va tornar a ser un dels partits amb més temps efectiu de joc a primera divisió. Gairebé 61 minuts i només superat pel derbi madrileny.
I a l'Espanyol viu en temps de contradiccions. L'equip s'ha convertit en poc més de 3 mesos en una mena de Jekyll Mr. Hyde, en l'aspecte defensiu sobretot, però hi ha altres variables sobre el rendiment de l'equip que també criden l'atenció, Sergi Andreu.
Sí, fixa't, en l'aspecte ofensiu es produeixen dos fets curiosos que probablement no s'entenen l'un sense l'altre. Per una banda, és de les temporades de l'era Cornellà al Prat, on el gol està més repartit. Fins a 13 jugadors diferents han vist porteria en algun dels 36 gols que ha marcat l'equip fins ara. La xifra està per sobre de la mitjana de nombre de golejadors en una sola temporada a aquestes altures. Ara bé, segurament per això, l'equip troba a faltar un golejador, algú que monopolitzi els gols, un pichichi, algú més determinant. Ara mateix els màxims golejadors a l'equip són 3, Roberto, Quique i Milla, tots 3 amb 6 gols. Són pocs gols per un davanter després de 29 jornades. De fet, a primera divisió, a banda de l'Espanyol, només hi ha 3 equips amb xifres golejadores tan baixes. El Getafe, l'Atlètic Club de Bilbao i l'Oviedo tampoc no tenen cap jugador amb més de 6 gols. La resta, sí. I avui, justament, un d'aquests 3 golejadors de l'Espanyol, Quique García, ha parlat de l'estat actual de l'equip.
Però bueno, yo creo que nos va a venir bien este parón para resetear, para ir poniendo las cosas en su sitio, para trabajar fuerte en nosotros, en volver a hacer las cosas que hacíamos también antes y no fallar en lo que estamos fallando. Y
I si ens fixem en els últims 15 anys a l'Espanyol, només hi ha 4 temporades com aquesta, és a dir, sense cap golejador que superi els 6 gols. En la resta de temporades, la gran majoria de temporades, vaja, els Osvaldo, Sergio García, Gerard Moreno, Borja Iglesias, Raúl de Tomás, José Lu o Braithwaite ja havien marcat més gols que ara a la jornada 29.
I un apunt de bàsquet, a l'Eurolliga el Barça se situa en zona de play-in després de guanyar l'Efes Turc per 78-71 ahir. Ara són novens, quan falten 5 jornades per acabar la fase regular. La valoració que em va fer el tècnic blaugrana, Xavi Pasqual.
Sí, hem estat bastant concentrats tot el partit i trobant els referents que tenien una miqueta més d'avantatge i volcant una miqueta el joc allà. Sens dubte no és el partit més vistós que hem jugat, però sí que hem estat operatius i al final ens ha faltat una miqueta de tot per fer un partit una miqueta més complert.
Divendres, el Barça té un altre partit d'Eurolliga, on reben l'Estrella Roja de Belgrat. I en esquí alpí, nou èxit de Micaela Shiffrin, l'estatunidenca ha guanyat un nou títol a la final de la Copa del Món d'enguany, que Jan Ortuzar acaba avui a Lillehammer, Noruega.
I que ha guanyat el seu 6è globus de cristall de classificació general d'esquí alpí a l'última prova del campionat. Un títol que revalida Micaela Shiffrin després de quedar 11a a la prova d'eslàlom gegant i superar l'alemanya Emma Eicher. D'aquesta manera, ha empatat amb Annemarie Moser-Proll com a màxima guanyadora d'aquest guardó. A la temporada 2025-26 ha aconseguit 9 victòries a l'eslàlom i ha arribat fins a les 110, rècord absolut a l'esquí alpí, després que el 2023 superés el mític Ingemar Stenmark. Com a la Copa del Món, el seu paper als Jocs de Milà, coordinada amb Pezzo, va ser destacat. Va aconseguir l'Olo Olímpic a Slalom. I, a més, aquest mateix any ha superat Stenmark i Lynn Sivon com a màxima guanyadora d'una categoria, en el seu cas Slalom, de la Copa Mundial amb 9 títols.
I a les acaballes de la temporada d'hivern continuem pendents de Núria Castan. Aquest matí a Itàlia ha acabat a la 7a posició després de la seva victòria en el Free Ride Challenger d'Obertauer a Àustria. Això permet a la Raida de Musté seguir lluitant pel seu objectiu, que és aconseguir plaça per al Free Ride World Tour del pròxim any, Carles Vila.
Avui a Itàlia el traçat, tot i les bones condicions meteorològiques, era més complicat del que es podia esperar inicialment.
Semblaven bones, però la veritat és que eren unes condicions bastant complicades. En la secció de dalt hi havia una capa de neu més tova, on era la millor neu, però després a la part de baix estava tot molt, molt crosta, amb roques amagades. De fet, també hi havia traces. En general, la meva línia, considero que era una bona elecció de línia. Tot ha anat bé en la part de la secció de dalt, ha anat tot bé. Bueno, després de la travessera ha sigut una miqueta quan hi ha hagut el fallo que he fet, que en el segon salt en aquella secció, i ha sigut per aquesta caiguda que he tingut el batxec, que m'ha penalitzat bastant.
Ara només queda una prova a França, on Castan hauria d'acabar en posició de podi per tenir opcions d'aconseguir una plaça per al Free Ride World Tour de la pròxima temporada.
I ara parlem de rugbi. El Barça, un dels històrics de la Lliga masculina i l'equip amb més copes, ha perdut la categoria i la pròxima temporada no estarà entre els millors. Una situació que contrasta, Jan, amb l'ascens de l'equip femení.
L'equip femení puja a la màxima categoria del rugbi espanyol després de guanyar 12-17 al Túria en la final per l'ascens i jugarà a la Lliga Iberdrola la pròxima temporada. En canvi, l'equip masculí se'n va cap a segona. Després d'anys a prop del descens, ha acabat baixant al sumar només 3 victòries en tota la temporada. El delegat de la secció, Paco Peña, ha parlat sobre el futur de l'equip.
Una fulla de ruta amb l'equip que tenim per intentar planificar la temporada que vena amb totes les opcions de tornar a pujar al màxim nivell de la Lliga Divisió d'Honor. Sobre si els jugadors marxaran, pot ser que algú marxi, però jo crec que el bloc no marxarà.
Peña també ha criticat les males instal·lacions on juguen, al·legant que afecten el rendiment esportiu.
L'handbol Granollers és l'únic club d'handbol que té l'equip masculí i el femení a la màxima categoria estatal. Destacant això i amb motiu del 80è aniversari del club, ara s'ha presentat un documental, Maria Chesena.
Sota el títol Orgull Granollers, el documental mostra el que és aquest club des de dins. Segueix de prop la darrera temporada dels dos primers equips vallesans, tant masculí com femení. Entre els moments més destacats hi ha la retirada d'Antonio García, medallista olímpic i capità, o la celebració de la Copa de la Reina del Granollers contra el Barça. Més enllà dels èxits esportius, el documental també se centra en les històries personals. Així en parlava a la presentació precisament Antonio García, ara ajudant l'entrenador del primer equip masculí.
I jo crec que tothom ha quedat molt, molt content de, del que s'ha vist a les pantalles, no? Ja et dic que penso que ha reflectit molt bé el que vam viure la temporada passada, tant nosaltres com l'equip femení, i és una cosa pues, que poder veure-la des de tan a dins és de privilegiat.
Al capdavant del documental hi ha els periodistes Àlex Calatrava, Pau Bombardó i Guillem Amargan. I encara farem un darrer punt del dia, Marta García.
Doncs sí, perquè avui hi ha jornada de la Champions d'hoquei patins. L'Igualada este vespre rep el Saint Omer francès en un partit on cap dels dos equips se juga res perquè ja no tenen opcions de classificar-se a la següent fase. Demà el Barça viatja a Itàlia per enfrontar-se al Trissino i el Reus afronta un partit complicat davant el líder del grup A, el Porto. També se jugarà demà el Liceu.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Aquesta tarda, partit important, clàssic de Champions, Madrid-Barça, a partir de 6:45, i des de les 6 podreu seguir tota la prèvia d'aquest partit amb tot l'equip de la TDG. Ja sabeu, avui, per tant, no hi ha tot costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.